Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui dimecres 5 de febrer. Obrim avui parlant de política. El paio d'Esquerra, Jordi Ignasi Vidal, demana que l'equip de govern tingui sentit comú i solucioni en breu el conflicte amb la plantilla. Ha dit en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer d'aquest matí que cal buscar una solució pel bé de tots i també ha criticat la tossuderia del govern, així com la fixació que tenen amb l'anterior executiu. També ha posat de manifest que l'actual govern municipal ha perdut la paraula, cosa que ha assenyalat genera malestar i desconfiança entre els treballadors. De seguida escoltem les seves declaracions en aquest sentit. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell local també avui els expliquem de seguida que la campanya de Nadal injecta gairebé 1,5 milions d'euros al comerç de Balaguer. La paeria i les associacions de comerciants han fet un balanç molt positiu de la campanya en una trobada aquest dimarts. En l'àmbit comarcal, avui anirem fins a Bellmunt d'Urgell. L'Ajuntament d'aquest municipi ha aprovat inicialment el projecte per instal·lar nous sistemes de climatització a l'escola i també a l'edifici consistorial. Per fer-ho, l'Ajuntament s'ha acollit a una subvenció de refugis climàtics del Departament d'Acció Climàtica. Avui en l'àmbit agrari destacarem que el govern espanyol modifica la normativa de la mel i obligarà a informar de la composició, puresa i origen. La taula agrària, d'altra banda, ha acordat ajuts pendents del 2024 i 2023 pel panís, l'horta, la vinya i també les oliveres de secà, entre altres cultius. La transmissió de la grip registra un marcat descens i el Departament de Salut dona per superat el pic epidèmic. D'altra banda, el Departament d'Educació planteja prohibir l'ús del mòbil a l'aula a totes les etapes i restringir les pantalles a infantil. També avui destacarem que el govern multiplica els cursos de nivell 2, de nivell C2 de català amb sindicats, entitats i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Sindicats i associacions ampliaran l'oferta pública amb més de 1.000 noves places. I abans dels esports parlarem de GER perquè acollirà el 29 de març i per primera vegada el Festival de Camp dedicat al teatre de carrer. Les entrades anticipades surten a la venda avui mateix, aquest dimecres. I també anirem fins a la Sala La Mercantil de Balaguer per explicar-los que aquest diumenge, dia 9 de febrer, torna el jazz en aquesta sala amb Harry Allen i Toni Solà Quintet. Pel que fa als esports, avui abordarem els següents continguts.
Parlarem avui de natació i també de voleibol. En el cas del voleibol, parlarem del Club Voleibol Balaguer, que va iniciar aquest passat cap de setmana la fase de permanència amb el seu primer equip. Dissabte a la tarda jugava a Girona, on va acabar guanyant per 2-3 després d'un inici d'encontre molt advers. I pel que fa a la natació, tindrem espai pels molts bons resultats dels nadadors alevins del Club Esportiu Natació Balaguer al Campionat de Catalunya Aleví Combinat, que es va disputar el passat cap de setmana.
El PAE d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, demana que l'equip de govern tingui sentit comú i solucioni en breu el conflicte amb la plantilla. Vidal ha dit aquest dimecres en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer d'aquesta casa que cal buscar una solució pel bé de tots i ha criticat la tossuderia del govern, així com la fixació ha dit que tenen amb l'anterior executiu. Així mateix els ha retret que estiguin funcionant més de dretes que d'esquerres. Ha qüestionat la falta de decisió en assumptes clau i ha posat èmfasi en la necessitat de valentia política per prendre mesures quan els informes tècnics assenyalat no són concloents. El PAE republicà també ha assegurat que quan es pacta un acord cal complir-lo.
Al final representa que ells se suposava que eren d'esquerres i mirant pel retrovisor està clar que estan funcionant més de dretes que d'esquerres. Per tant, ells estan amb una fixació, crec que una part és això, i crec que una altra part és tossuderia, és se pensar en tirar la cosa d'una certa manera i de vegades també amb certa valentia, perquè quan els informes no són concloents, si som les persones que durant un temps ens dediquem a la tasca política, és per acabar fent les decisions. Per tant, si no és concloent, si no diu que és suspensiu, ho resols i anem al següent tema. Si no, no acabaríem mai més, no tiraríem mai més endavant. Clar, representa que ha afectat a la totalitat de la plantilla. No és una cosa que afecti a unes persones, ha afectat a la totalitat. Com se negociarà amb confiança un 25 si no saps si te'l tornaran a obrir? Clar, jo ho entenc. Quan tu ja tens signat un pacte, com si ara fas un pressupost per a algú, i després resulta que t'has enganxat una mica els dits, doncs mira, la propera vegada el que no pots dir és dir, mira, ah, no... No, 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 ara me pagaràs més. No, no, perdona, o sigui, això ho havíem pactat per aquest preu. La propera, doncs, ja ho faràs diferent. Per tant, tu ho has pactat, tothom sap el que havia de fer, ho va començar a fer, els treballadors i treballadores van fer els seus horaris, etcètera, etcètera, i doncs, de cop i volta, dius, no, 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 clar, és que allí ho vaig calcular tot malament i ara ho tornem tot. Lo del 24 és de remoure ara, si som al febrer del 25. Per tant, no pots tindre a tothom en contra perquè tens una tossuderia o perquè tens, vés a saber, quin interès ocult.
Jordi Ignasi Vidal també ha posat de manifest que l'executiu actual ha perdut la paraula, cosa que genera malestar i desconfiança entre els treballadors, i ha afirmat que sense credibilitat els acords futurs queden en entredit. També ha qualificat de jutjat de guàrdia que no se solucioni el conflicte i que encara s'estigui parlant del calendari laboral del 2024, al mateix temps que ha insistit que les negociacions han de ser àgils i resolutives, evitant allargar processos innecessàriament.
Ma padre deia que hi havia, només hi havia dues coses, val, que només pots perdre una vegada. Una, evidentment, és la vida, i l'altra, la paraula. Quan perds la paraula, no tornen a fer cas la gent, perquè no sabran si el que dius és cert o no cert. I aquí estem perdent la paraula donada. És a dir, amb quina cara, i això ho van insinuar també el personal del comitè d'empresa, amb quina cara se'n van assignar el proper pacte? Quina certesa tenen que per l'altra banda el pacte es complirà? La gràcia dels pactes és que cadascú tiri endavant el que ha dit que faria. Jo crec que és de jutjat de guàrdia que no traguin ja. El 24 s'ha de traure de damunt. És a dir, tu has de poder dir al personal què és el que s'ha de fer, arribar a l'acord de com se compensa, com se torna, etcètera, etcètera. I això és una negociació que ha de ser curta i amb voluntat de resoldre. Si realment creuen de que això no està ben fet, tenen el 25 per plantejar-ho. Al cap i a la fi, alguna de les coses que diuen fa molta gràcia perquè representa que, clar, ells venen d'un àmbit que tot ho trobaven, diguem-ne, tot era els treballadors i nosaltres sí que en farem cas. Carai, carai, sort n'hi ha, sort n'hi ha. I els altres, que mos pintaven com a dolents, carai, representa que havien vetllat pels interessos de la gent.
En un altre ordre de coses, el PAE d'Esquerra ha assenyalat que el fet que la paeria pugui acabar pagant el 25% del cost d'urbanització del carrer Cervantes podria crear un precedent, ja que sempre, fins ara, quan es tracta d'una primera urbanització, l'administració local ha pagat el 10% de l'obra, mentre que el 90% restant ha anat a càrrec dels veïns. Jordi Ignasi Vidal ha dit no estar en contra que s'apliqui aquest 25%, però sí que s'ha preguntat què passarà quan s'hagin de fer noves urbanitzacions, com, per exemple, les previstes a la zona d'Impaxa. I no deixem Balaguer, si la part més política, parlem ara de qüestions relacionades amb el sector comercial. La paeria i les associacions de comerciants han fet balanç aquest dimarts de la campanya nadalenca a Balaguer per Nadal, el millor regal, que ha tingut un impacte econòmic destacat aquí a la ciutat. Gràcies al sorteig de vals de descompte s'han comptabilitzat 14.256 tiquets lliurats, generant un retorn de gairebé 1,5 milions d'euros als establiments adherits.
El PAE d'Empresa i Comerç, Guifré Ricard, ha valorat molt positivament els resultats de la campanya, destacant-ne la capacitat d'atraure tant compradors locals com visitants de la comarca.
Hi ha hagut 14.215 butlletes comptabilitzades pels tècnics de la casa amb un valor mig del tíquet una mica valorat amb les diferents associacions de 100 euros, doncs tenim aquest balanç positiu d'un 1,5 milions d'euros de retorn d'aquesta campanya de Nadal cap a les butxaques o cap als calaixos de tots els comerços del teixit comercial de la ciutat. De fet, quan traiem les butlletes, doncs veiem molts premiats, no?, que no eren de Balaguer, sinó que eren de comarca, i per tant creiem que hi ha hagut aquest retorn, no?, no només a nivell de capital, a nivell de ciutadans de Balaguer, sinó de totes les poblacions colindants a Balaguer, doncs, que també han vingut a comprar a Balaguer, han vingut a passejar, han vingut a gaudir de les diferents activitats que s'han fet durant tot aquest Nadal, i per tant creiem que Balaguer ha fet de comarca en aquest sentit durant aquesta campanya de Nadal.
Pel que fa a la inversió municipal, la Paeria ha destinat uns 100.000 euros a diferents accions promocionals, incloent-hi el trenet de Nadal amb 12.000 euros, la decoració i il·luminació nadalenca amb 75.000 euros i diverses activitats i el mateix sistema de vals de descompte amb 10.000 euros. La campanya s'ha organitzat per segon any consecutiu de manera conjunta entre la Paeria i les associacions de comerciants de la ciutat. Cristina Bonet, de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, ha destacat la bona rebuda per part dels clients, especialment de la nova il·luminació de Nadal i de la iniciativa dels vals. Jordi Binefa, de l'Associació Eix Urgell, ha agraït el suport de l'Ajuntament i de la clientela local i comarcal.
Tant el que és llum, estupendo, tothom està molt content perquè, evidentment, pues, es veu un Balaguer diferent i doni bo de passejar per aquests, pues, tots els carrers de Balaguer. Dóna molta vida i la campanya aquesta dels 5.000 euros, doncs la veritat és que la clientela queda molt contenta i tenen ganes de participar-hi.
Donar les gràcies als ciutadans tant de Balaguer com de la comarca que ens han vingut a comprar als nostres comerços, al comerç local, i també agrair a la Paeria per apostar, pues, per petit comerç amb diferents campanyes que està fent durant l'any.
Guifré Ricard ha avançat, d'altra banda, que la voluntat de la Paeria és mantenir i reforçar tots aquests tipus de col·laboracions amb el sector comercial, impulsant iniciatives com la campanya nadalenca, que ara s'acaba, o altres activitats com la que ja es va fer l'estiu passat de dinamització, el A Ritme d'Estiu.
Portem ja aquest any i mig treballant conjuntament amb diferents accions comercials. L'estiu passat vam intentar o vam potenciar aquestes accions de ritme d'estiu, no?, amb cada una de les zones per intentar dinamitzar algun divendres o dissabte d'estiu. I la voluntat és continuar treballant per intentar trobar aquestes accions, no?, que puguin incidir més directament amb el comerç local, no?
Tant la Paeria com les associacions comercials celebren l'èxit i l'impacte econòmic de la campanya i s'encoratgen a continuar treballant conjuntament per enfortir el teixit comercial local.
I anem ara breument a comarca, concretament fins a Bellmunt d'Urgell, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha aprovat inicialment el projecte per instal·lar nous sistemes de climatització a l'escola i també a l'edifici consistorial. Per fer-ho, l'Ajuntament s'ha acollit a una subvenció de refugis climàtics del Departament d'Acció Climàtica. Fins l'any passat, el municipi no disposava de cap edifici públic climatitzat, la qual cosa suposava no tenir cap refugi climàtic a ple estiu per a la gent gran o les persones més vulnerables. Segons ha explicat aquí a Ràdio Balaguer l'alcaldessa Cristina Teixidor, la voluntat de l'Ajuntament ha estat donar resposta a aquesta necessitat, prioritzant la climatització de l'edifici i també, com dèiem, de l'escola.
Nosaltres ens hem acollit també a la subvenció dels refugis climàtics perquè Bellmunt, fins a data d'aquest any passat, no disposàvem de cap edifici públic amb climatització. És a dir, a ple estiu no teníem un lloc on la gent gran o les persones més vulnerables poguessin anar a estar en un estat de climatització òptim. I, doncs, bueno, va sortir aquesta línia, com a Ajuntament vam creure que era prioritari i l'hem agafat i posarem aire climatitzat, aerotermi a la zona de l'escola i després a l'edifici públic, a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Bellmunt. Al local social, gràcies a una actuació que vam tenir, vam poder posar a cost zero, però ara en disposem. Aquest estiu passat ja vam poder tenir-lo, però els altres dos edificis, doncs, els hi faltava i els hi hem pogut posar.
Aquesta millora se suma a la climatització del local social que ja es va instal·lar l'estiu passat a cost zero gràcies a un acord amb el jutjat. Aquesta actuació es va fer amb equipaments d'aire condicionat requisats pels Mossos d'Esquadra en plantacions de marihuana. A més de millorar el confort dels equipaments municipals, l'Ajuntament vol aprofitar l'energia generada per les plaques solars de propietat municipal per reduir el consum de gasoil, l'actual sistema de calefacció, i generar un important estalvi econòmic. Les actuacions tenen un pressupost d'execució de 60.000 euros. I obrim ara el bloc dedicat a qüestions agràries. El Consell de Ministres ha aprovat un decret pel qual es modifica la norma de qualitat de la mel i s'incorporen a la legislació estatal les últimes modificacions de la directiva de la Unió Europea sobre aquest assumpte.
Un dels objectius de la nova legislació és millorar la informació que reben els consumidors sobre l'origen i la composició de la mel que compren. Així, s'estableix l'obligació d'indicar a l'etiqueta el percentatge que representa cadascun dels països d'origen de la mel, en el cas que siguin barreges. La decisió de l'executiu arriba després que la setmana passada els apicultors es manifestessin per denunciar les importacions del que consideren mel falsa o de dubtosa qualitat. Tal com apunten des del Ministeri d'Agricultura, la modificació a la legislació permet protegir els productors i augmentar la competitivitat de les mels d'origen espanyol. En aquest sentit, es vol que el producte que arriba al consumidor no hagi estat desproveït de les substàncies o ingredients naturals que li confereixen les seues propietats característiques i compleixi els criteris de composició, qualitat i puresa. Amb aquesta modificació s'elimina la varietat mel filtrada i s'estableix que aquella a la qual se li hagi retirat una part important del pol·len serà considerada mel per a ús industrial i no es podrà comercialitzar directament al consumidor final. El pol·len és un component clau de la mel i proporciona un enllaç amb el seu origen botànic, remarquen.
I parlem ara del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també de les organitzacions agràries perquè han tancat un nou paquet d'ajuts per compensar aquells pagesos amb cultius que s'han vist severament afectats per la sequera i altres adversitats durant els anys 2023 i 2024.
Un dels cultius que s'han vist més agreujats ha estat el de la pera conferenza, per la tardança en la floració a causa de les elevades temperatures. En concret, s'ha establert que aquests cultius es podran beneficiar d'un ajut de 2.000 euros per hectàrea. I pel que fa a la resta de varietats de la pera, també en podran sol·licitar sempre que acreditin unes pèrdues superiors al 30%. Aquest acord s'ha pres en el marc de la taula agrària, que ha presidit el conseller Òscar Ordeig i ha participat Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. A més de la pera, s'han establert també noves ajudes complementàries pel panís, l'horta, la vinya, els farratges i les oliveres de secà, també cirerers, ametllers, garrofers i avellaners. L'objectiu del govern és evitar que cap agricultor hagi de plegar a conseqüència de la sequera. Ens vam comprometre a activar diverses línies d'ajuts, entre ells el de la pera, per les seues afectacions i avui hem passat dels compromisos als fets de la mà de les organitzacions agràries, ha conclòs el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
I obrim ara un altre bloc que comencem parlant de la transmissió de la grip, que sembla ser registra un marcat descens. El Departament de Salut dona en aquest sentit per superat el pic epidèmic.
Així doncs, el nivell de transmissió de la grip ha registrat un marcat descens en la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, tot i que continua en el nivell molt alt, amb 442 casos per cada 100.000 habitants, segons dades actualitzades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, el CIVIC. El Departament de Salut ha donat per superat el pic epidèmic que es va desbordar en les dues setmanes passades i ha donat per iniciada la fase descendent amb la reducció tant de contagis com d'ingressos associats, que preveu que continuï durant les setmanes vinents. L'incidència del conjunt d'infeccions respiratòries IRA és de 953 afectats per 100.000 habitants, situant-se en el nivell moderat de transmissió. Enguany el pic es va registrar la setmana anterior amb 545 casos per cada 100.000 habitants. La distribució de virus mostra la grip com el més predominant, amb un 46,4% de les mostres, seguint pel rinovirus amb un 10% i del coronavirus amb un 8% i finalment del VRS amb un 4,6%. Pel que fa a les cobertures vacunals, el CIVIC mostra que s'han vacunat contra la grip el 66% dels catalans majors de 80 anys i el 53% dels que tenen entre 70 i 19 anys.
I parlem ara de qüestions relacionades amb el món educatiu. El Departament d'Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives i restringir l'ús de pantalles a infantil. En concret, la conselleria encarregarà a la nova comissió per a una digitalització responsable que avaluï aquestes dues mesures, tal com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Actualment ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària, però sí a secundària, amb finalitats educatives. Ara, Educació vol anar més enllà i ha demanat que s'avaluï ampliar la prohibició també a l'ESO. D'altra banda, Niubó ha encarregat a Ivàlua una auditoria per avaluar com s'estan fent servir els dispositius digitals a les aules. Aquest curs escolar, recordem, va entrar en vigor aquesta nova normativa que restringia l'ús dels mòbils als centres escolars, en concret prohibint l'ús a infantil i primària i permetent-lo a secundària si era educatiu. Niubó ha destacat que la feina que es va fer l'any passat fins a arribar a aquesta normativa va ser molt important, però ha dit que ara volen anar més enllà, no només estudiant si cal ampliar la prohibició a l'ESO, sinó també obrint el ventall de dispositius digitals objecte de la normativa. Així, d'una banda, han encarregat a la comissió que avaluï si s'haurien de prohibir per complet els mòbils a totes les etapes educatives. Segons la consellera, reben queixes i comentaris tant de famílies com de centres educatius que apunten que potser es podria prescindir dels mòbils per complet a les aules i sobre el fet que això evitaria o limitaria la pressió a l'hora de donar un mòbil als infants i adolescents. D'altra banda, Niubó ha dit que es vol anar més enllà dels mòbils i avaluar l'ús genèric que es fa dels dispositius digitals i les pantalles als centres escolars i, en concret, a infantil. La consellera ha explicat que aquesta necessitat sorgeix el fet que des de la pandèmia s'han adquirit molts dispositius digitals als centres escolars i s'ha ampliat el seu ús, però ha trobat a faltar una anàlisi sobre com s'han anat aplicant aquestes noves tecnologies.
I parlem ara de llengua, concretament de la llengua catalana. El govern amplia l'oferta anual de cursos de nivell C2 de català mitjançant un acord amb sindicats i entitats i també incrementa els cursos impartits pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquesta mesura, impulsada des del Departament de Política Lingüística, assegura una oferta formativa més flexible que augmentarà progressivament la freqüència de convocatòria de cursos.
Els primers cursos de nova creació començaran aquest mes d'abril i s'aniran ampliant gradualment a partir dels pròxims mesos. El Consorci per a la Normalització Lingüística, participant de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments i altres ens locals, no sols ampliarà la seva oferta de cursos de nivell C2 a tot el país, sinó que també s'encarregarà de la coordinació i certificació dels cursos impartits pels sindicats i les entitats. En paraules del conseller de Política Lingüística, Xavier Vila, l'ampliació de l'oferta formativa reforça l'aprenentatge del català i té un impacte social directe. Amb aquesta iniciativa, també diu, es reforça l'ús del català en l'àmbit professional i garantint que sigui una llengua d'oportunitats. El nivell C2 és una eina de treball per a molts entorns laborals en què la paraula és part fonamental de la professió, ha dit. Tota l'oferta de cursos públics o amb suport públic i amb examen oficial de nivell C2 es poden consultar a la web del Departament de Política Lingüística, que és llengua.gencat.cat/C2.
I pel que fa a agenda, a qüestions d'agenda, destaquem ara, els avancem que el proper 29 de març, el mes que ve, la població de Gerb acollirà per primera vegada el Festival de Camp, un nou esdeveniment dedicat al teatre de carrer que es desenvoluparà en un format innovador. Un sol espai, un camp, es transformarà en l'escenari d'una jornada plena d'espectacles, jocs, instal·lacions i altres sorpreses per a totes les edats.
El Festival de Camp comptarà amb un programa d'actuacions d'alt nivell amb companyies de renom que oferiran espectacles de titelles, teatre visual, instal·lacions interactives i molt més. Entre les propostes destacades s'hi han programat la companyia Piquipala, amb Pirene, una instal·lació interactiva que permet descobrir els Pirineus a través del joc i l'artesania. La companyia Latal presentarà Carrilló, un espectacle de teatre visual ple de màgia i històries sorprenents. Campi qui pugui i seran amb Mannequins Pis, una proposta de titelles que juga amb el realisme i el surrealisme en la inauguració d'una font molt especial. El Centre de Titelles de Lleida hi portarà Hathi, un gran elefant articulat que recorre el món transmetent un missatge de respecte a la natura. I l'Arilar Marionetes sorprendrà amb The Bell Hoop, una història ambientada en l'edat d'or dels grans hotels, protagonitzada per un grup mandrós i maldestre. I finalment també seran Tets de Muls, amb Paràsit Circus, una barreja única d'humor, tragèdia i teatre de carrer, amb bufons shakespearians i màgia circense. A més de totes aquestes actuacions, durant tota la tarda i vespre el festival oferirà tallers, espais de jocs i també activitats participatives. Les entrades per anar a aquest festival estan a la venda a partir d'avui mateix a les 11 del matí. Es poden comprar a través de la web de l'Ajuntament de Balaguer. El preu és de 10 euros. Es poden adquirir també el mateix dia del festival sempre que no s'hagin exhaurit. L'activitat es durà a terme al camp de futbol de Gerb, amb aforament limitat.
I tornem ara a Balaguer per parlar, en aquest cas, del jazz, que torna aquest proper diumenge 9 de febrer a la sala La Mercantil amb Harry Allen i Toni Solà Quintet.
Així torna el jazz a la mercantil amb el nord-americà Harry Allen i el barceloní Toni Solà, que tancaran la seva gira a Balaguer. Per entendre bé què representa Harry Allen, ens podem remetre a les paraules de Jane Lees. Una vegada li van preguntar a Stan Getz la seva idea de solista de saxo tenor perfecte. La seva resposta va ser la meva tècnica, les idees d'Alcott i el temps de Zoot. El compliment d'aquest ideal pot estar plasmat en Harry Allen. El saxo tenor nord-americà plasma l'ortodoxia, l'elegància i el swing a l'escenari. Escoltar el seu so, el seu fraseig i la seva tècnica instrumental que combina amb una extraordinària sensibilitat interpretativa. És un plaer que cap amant del jazz o de la música en general hauria de perdre's. La mercantil compartirà solisme amb un altre saxotenor referent del jazz estatal, Toni Solà, amb el que coincideixen amb llenguatge, estil i sensibilitat jazzística. Els dos metalls el recolzaran Gerard Nieto al piano, Ignasi González al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria. Mercè Bosch, una de les responsables de la sala, ha explicat que no serà el primer cop que es farà una jazz session a la mercantil.
Torna el jazz a la mercantil amb una sessió de jazz amb dos saxofonistes d'alta volada, que és el Harry, el nord-americà Harry Allen, i el barceloní Toni Solà, amb un quintet que converteix la mercantil en un espai de jazz. Va tenir, com venia Scott Hamilton, van fer una jazz session que el públic va agradar moltíssim, que vam disfrutar molt, i aquest any, aquest hivern, tornem a tenir una segona sessió de jazz.
El concert del proper diumenge, dia 9, començarà a les 6 de la tarda i podeu comprar les entrades al web salamercantil.cat. D'altra banda, dins de la promoció d'hivern de la Mercantil, la paròdia i l'humor més bufó arribaran de la mà de Toni Albà amb el seu espectacle Abdicao. Un rodamón ens explica, entre d'altres coses, que ell, fins i tot no fa gaire, va ser un rei. El protagonista, el conegut rei del Polònia de TV3, que la Mercantil ha volgut programar coincidint amb el 23 de febrer.
I del jazz anem ara als esports. Tot seguit, encetem doncs la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva. Comencem avui parlant de natació. Dels joves nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer, que van aconseguir grans resultats al Campionat de Catalunya Aleví Combinat, que es va celebrar durant 3 dies el passat cap de setmana al Club Natació Sabadell. Amb 2 diplomes de finalista i millors marques personals en totes les proves, l'equip completava una actuació brillant. La classificació combinada es determina sumant els resultats de 400 lliures, 200 estils, 50 esquena subaquàtica i els 100 i 200 metres de l'estil en què competeix cada nedador. Pel que fa als resultats, persona a persona, Nil Massana, de l'any 2012, va quedar 5è classificat en la combinada d'esquena. També va ser 5è en els 200 esquena, 8è en els 100 esquena, 29è en els 400 lliures i 34è en els 200 estils, tots ells amb millor marca personal. Pel que fa a Xavier Rovira, de l'any 2013, va tindre la 7a posició en la combinada de crol. També va ser 11è en els 100 lliures, 16è en els 200 estils i 30è en els 200 lliures. També Laura Guiu participava en aquest any d'any 2013, va ser 19a classificada en la combinada de braça. També va fer la 13a posició en el 100 braça, 88a en els 200 estils i 104a en els 200 lliures. A més, pel que fa al treball en equip, va destacar també en els relleus, amb el 4% estils masculí. Van aconseguir una 27a posició de Catalunya, amb la participació de Xavier Bosch i Sergi Martínez. Des del Club Natació Balaguer fan una valoració molt positiva de la competició i destaquen l'esforç i la progressió dels seus joves nedadors, que han demostrat un gran nivell en cada una de les proves disputades. I fem un breu apunt de voleibol, perquè el primer equip del Club Voleibol Balaguer iniciava aquest passat cap de setmana la fase de permanència. Dissabte jugava a Girona. Els balaguerins van protagonitzar, de fet, una gran remuntada després de perdre els 2 primers sets per 25-22 i 25-18. Al tercer set van aconseguir un 19-25, al quart un 23-25 i, finalment, el desempat va tenir un marcador final d'un 10-15. Amb aquest resultat, el Teixidor Associat INEF se situa quart a la classificació. El proper cap de setmana jugarà com a local. Rebrà el pavelló Jeroni Saura de Lleida al Castellà, que és el 6è classificat.
I entrem en la recta final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Aquest dimecres 5 de febrer, el Segre obre parlant de la detenció per violació d'un sacerdot de les Borges Blanques. També diu que decomissen armes i cotxes valorats en 2 milions a una banda de narcotraficants. Ha estat la Guàrdia Civil qui ha fet aquest decomís. I també destaca en la portada d'avui que els malalts de càncer demanen més inversions. També el Segre parla avui de la Fira de Sant Miquel, que diu es trasllada al novembre. La Paeria proposa mantenir un certamen popular de caràcter gastronòmic al setembre i organitzar una fira professional destinada al sector agroalimentari 2 mesos després. Detenen el capellà de les Borges per una suposada agressió sexual a un adult. És també el principal titular del diari La Mañana, que també diu que Lleida recorda Enric Crous. Una altra informació destacada és que el Saló de Sant Josep ja té uns 250 expositors, en aquest cas a la ciutat de Mollerussa, tot i que també destaca que la Fira de Sant Miquel se celebrarà al novembre. I El Punt avui obre la portada d'aquest dimecres parlant del patronat de repressió de la dona i destaca que víctimes del poder de l'Estat i l'Església franquistes trenquen el silenci i reclamen justícia i reparació. Altres titulars destacats d'aquest rotatiu són que el Congrés avala la moció de confiança a Sánchez que demanava Junts i que un tiroteig en una escola per adults de Suècia causa una desena de morts. En l'àmbit més cultural assenyala que surt a subhasta un quadre de la primera època de Dalí per 150.000 euros. I fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.